Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.
Eran las 3 de la mañana, 3 de enero en el calendario. Caracas dormía tranquila bajo su manto diario, pero el cielo no trajo sol, trajo un ruido de metal. Bien fuerte tiuna se rompió el silencio habitual. No fueron truenos de lluvia, fueron botas extranjeras que cruzaron sin permiso nuestras líneas y fronteras. La noticia corre como pólvora, la pantalla se congela. Se han llevado al presidente, hay fuego en Venezuela.
¡Liberen a Nicolás!
Grita una parte del mapa.
Mientras la garra del norte
su sentencia destapa.
Bona vesprada a totes i a tots. Ja som així. Amb tots vosaltres, La Mosca. Són les 7 de la vesprada, és dijous. Soc el Jordi Mata i enfront Vicent Morera portant la conducció d'aquesta nau que intenta estar amb vosaltres tots els dijous, menys el primer dijous de mes, que hi ha el ple en directe, cosa que passarà la setmana que ve, amb la qual vol dir que no tindrem programa. Però bé, avui també venim carregats de bones notícies i altres no tan bones, com sempre passa, però molt interessants totes. La primera part, ja ho sabeu, va dedicada a Amèrica Llatina, amb la crònica de Dani sobre Amèrica Llatina, dels països de la valoració del continent, que està en plena efervescència. Després també farà una crònica sobre Cuba, perquè de moment la nostra corresponsal, Joania, no pot estar. El nostre, la segona part, el Josep també ens farà la seva crònica d'Hauria de ser veritat, sobre coses punyents i interessants del poble, de la comarca i del món, diríem. I bé, la segona part en parlarem de tres coses. Una que és positiva, que ens ha alegrat, que és saber el processament que s'ha presentat contra Mazón amb el cas de la Dana. Ja sabeu que hi hem dit sempre que el de la Dana segueix, nosaltres ho seguim denunciant, i que aquest Mazón ha d'anar a presó. Bé, sembla que la cosa va per aquí, ho comentarem. Després parlarem de l'Espanya i parlarem del 23F, que és el que dic, no, tot s'ha desclassificat i ara s'està consultant tota aquesta informació que està arribant. No? Farem una valoració, bueno, la farà Nualar des de VilaWeb, del 23F. I ho tancarem amb un article sobre una cosa que no ens agrada gens i que no és bona notícia, que és la violència domèstica i els assassinats que ha hagut a l'estat espanyol d'ençà de primers d'any, que ja en són 15. Ho comentarem amb un article de Cristina Fallaràs, que ho reflexa molt cruament. I amb això no tindrem temps de res més. Així que, sense més dilació, arrenca La Mosca.
Así como Platón definió a Sócrates como un tábano que con su incómodo aguijón picaba para despertar a un caballo lento que era la política ateniense, nosotros con nuestra columna semanal sobre Latinoamérica en general y Argentina en particular, eso haremos, seremos un tábano. Soy el Dani y aquí comenzamos. A la frase tan descomprometida y tan vacía de conocimientos que dice: no, yo no opino en política, yo no me meto en política, yo no soy de izquierda ni de derecha. Siempre contestamos que todo es política. Absolutamente todo es política. Entonces esta semana quería comentarles algo que nos preocupa mucho a toda la humanidad, pero ahora que la política internacional, como decía la semana pasada, ha entrado a la política nacional en Argentina, nuestro gobernante Milei, el súbdito de Trump, está intentando hipotecar el país a través de hacer entrar empresas norteamericanas, básicamente, para la explotación del litio en el norte, del cobre, para la explotación del gas en el sur, el yacimiento grande que tenemos de Vaca Muerta, y en fin, para que entren y salgan barcos contenedores por la hidrovía del Río de la Plata. Y ahora lo que quería comentarles hoy es que ha propuesto Milei y sus secuaces una ley de glaciares. Quieren reformar la ley de glaciares que ya existía en Argentina. La impulsa el Milei con el aval de los gobernantes de las provincias mineras. Esta reforma que quieren hacer a la ley, que es de preservación de los glaciares que tenemos en el sur, recordaros que nosotros tenemos la punta del país en lo que se llama Tierra del Fuego y luego tenemos una proporción de la Antártida. Entonces, esta reforma, decía, que propone Milei y sus secuaces, choca de frente con la información científica de un informe ahora mismo reciente de Naciones Unidas que alerta sobre la quiebra global hídrica que hay en el planeta. Hay muchos glaciares que ya están en retroceso debido al innegable impacto del calentamiento global. O sea, que la tarea ahora es defender la norma que está vigente, que ha estado vigente siempre en Argentina, y eso significará salvar cada gota de agua y de vida. Vamos a comentar un poco lo que son. Los glaciares son los grandes depósitos de agua y neveras del planeta. Cumplen un rol fundamental como reguladores hidrológicos y de enfriamiento de la superficie de la Tierra. En un contexto de profundización y aceleración de la crisis climática, como la ciencia global y los eventos climáticos extremos lo demuestran, la protección de los glaciares se transforma hoy en día en un hecho vital y urgente. Sin embargo, repito, el gobierno de Milei envió al Congreso esta semana un proyecto de ley, después de lucirse con la ley de reforma laboral que comentamos la semana pasada, que significa volver a la esclavitud y perder 80 años de luchas sindicales. Decía, la ley de la reforma que envió Milei al Congreso es un proyecto de ley para modificar la ley de glaciares, que cuenta con el aval de las corporaciones mineras, de los gobernadores de las provincias que integran la Mesa del Cobre, que se llama, que es donde se extraen. Ustedes saben que el principal exportador de cobre del mundo es Chile, y como nos separa solo la cordillera de los Andes, ahí tenemos provincias del lado nuestro, del lado argentino, como Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza. Y estos están a favor de que Milei, de que se reforme esta ley, porque como es un sistema republicano el de Argentina, cada provincia tiene su kiosquito, su chiringuito, y entonces quieren que le entre dinero fácil a partir de perder la soberanía del país y del subsuelo de nuestro país, ¿no? Las actividades humanas y productivas no solo han gastado de material de manera desigual el ingreso anual de agua, de río y de lluvia, sino que se han vaciado los ahorros milenarios guardados en glaciares, humedales y acuíferos. Ya no hay, cuando uno va al sur de Argentina, de la Patagonia hacia abajo, no vemos esas masas de iceberg y esas masas de glaciares flotando como antes. Ha habido una gran disminución por el fenómeno del cambio climático, cosa que la derecha y la extrema derecha niegan, por supuesto. Y entonces deberíamos nosotros, ya que los resultados son sistemas acuáticos quebrados, acuíferos compactados, lagos fantasma, deltas que se hunden sin capacidad de recuperarse. Aunque no podamos llenar de nuevo los acuíferos, eso es imposible, agotados, aún estamos a tiempo de proteger cada gota y aprender a vivir de una manera diferente a como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Pero no se trata, es como el reciclaje de la basura, no se trata tan solo de la acción individual, de no tirar el plástico con la lata, con lo orgánico, sino también desde los gobiernos tiene que haber un sistema de protección desde el Estado, preservación, para preservar, porque es un tema que no solo atañe a Argentina, atañe a todo el planeta, repito. El panorama planteado entonces, con información y datos de ciencia global, nos demuestra que los glaciares, como parte de la criosfera, representa una forma de capital natural poco valorado, pero esencial, que ya está siendo liquidada de manera irreversible. Esto genera importantes desafíos que implican un mayor cuidado y protección de los ecosistemas únicos mediante el fortalecimiento de los instrumentos jurídicos y la fiscalización estatal. Entonces, si la ley 26.639 de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y el ambiente alrededor, emblemática para el ambientalismo y conseguida mediante la articulación y la organización social, pudo superar a lo largo de todos estos años los embates constantes del capital minero y sus socios para derribarla, no podemos ahora darnos el lujo por un gobernante que ha sido elegido, eso es verdad, pero de una manera tan necia como aquí se puede elegir a Vox o al PP en las próximas elecciones. Entonces, no podemos, decía, darnos el lujo de perderlo ahora. Si no, esto significaría renunciar a nuestra propia existencia y afectar de una manera muy importante, al propio sistema global mundial. Fin la propera.
Bé, i la primera notícia, bona notícia d'aquest programa també, que he comentat a la presentació, és sobre el tema d'Anna i Mazón. Hi ha bones notícies. Ho resumirem amb un article d'ahir de VilaWeb on parla de la imputació de Mazón per la jutgessa Núria Ruiz Tolbarra. I ho titula "Una grollera negligència mortal", així assenyala la jutgessa a Mazón al camí de la presó. Diu Josep Nolart al VilaWeb d'ahir. La jutgessa d'instrucció Núria Ruiz Tolbarra ha fet el pas decisiu, llargament esperat, de demanar d'encausar Carlos Mazón per l'homicidi imprudent de 230 persones quan era president de la Generalitat i no va fer res de tot el que estava obligat a fer per evitar-ho, la vesprada i la nit del 29 d'octubre de 2024. Com que Mazón, tot i haver estat apartat de la presidència de la Generalitat, és diputat a les Corts, encara és aforat, de manera que només el pot investigar i, si escau, jutjar el Tribunal Superior de Justícia valencià, Ruiz Tolbarra, com a titular del jutjat d'instrucció número 3 de Catarroja, no ho pot fer. I per això, després de més d'un any llarg, molt llarg, d'instrucció, ha fet el pas de demanar a la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia que assumeixi la investigació contra Mazón. Ho ha fet ara que ha tret prou indicis que l'incriminen com a presumpte responsable per omissió del seu deure com a president, un delicte tipificat en l'article 142 bis del Codi Penal espanyol i que implica, com ella mateixa ha remarcat en el darrer paràgraf de la seva resolució, penes que poden ser de 9 anys de presó. Massa poc em sembla, però bé. El pas que ha fet no és gens fàcil, perquè necessita fonamentar d'una manera contundent i ensems esquicida formalment l'existència de prou indicis contra Mazón perquè el Tribunal Superior li accepti l'exposició raonada i obri una investigació contra l'expresident i encara diputat del PP. I Ruiz Tolbarra ho fa, tot i que en algun moment del centenar de pàgines de la seva interlocutòria no pot contenir la pulsió emocional, però ho fa amb contundència probatòria i solidesa jurídica. N'hi ha prou amb aquest paràgraf per a exemplificar-ho. La gravetat de la negligència, l'omissió de l'obligació de coordinar els diversos ens de l'administració autonòmica en una emergència que sempre va ser de la competència autonòmica, es derivava de diverses fonts de coneixement que obligaven el president a actuar i que converteixen la seva permanència absolutament passiva durant 5 hores en el reservat d'un restaurant en una presumpta grollera negligència amb un greu resultat mortal de 230 morts. El missatge que la jutgessa traslada és clar. Mazón va passar hores al reservat del restaurant El Ventorro, on va compartir un llarg dinar amb la periodista Maribel Vilaplana, despreocupat i passiu mentre la gent es moria. Hi ha elements probatoris que mostren que l'exclusió voluntària de les funcions pròpies del president de la Generalitat va tenir una repercussió decisiva en el resultat mortal i lesiu, afirma Ruiz Tobarra. La seva responsabilitat és per omissió, però es tracta d'una omissió equiparable a l'acció, tant pel que fa als morts com als ferits. És a dir, que no és per part d'Amazon una responsabilitat derivada d'un mal funcionament de l'administració o una responsabilitat in eligendo o in vigilando, derivada de l'anomenament d'una consellera que desconeixia cap qüestió relativa a les emergències. No, és una responsabilitat pel fet de ser ell qui, d'acord amb la Llei Valenciana de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, és el màxim responsable en una situació d'emergències. La despreocupació constant d'Amazon tot aquell dia és un fet delictiu, va dir la jutgessa. Diu la jutgessa amb l'auto. No es pot banalitzar la permanència d'Amazon en el restaurant en una sobretaula interminable mentre la població patia els desbordaments i ja havia viscut un autèntic infern. Si hom diu que la forma afecta els fons, en aquest cas el lloc afectava indubtablement el resultat. Les hores més crítiques i mortals van ser durant la seva estada al reservat i el trasllat a la Liana, on havia reunit el CECOPI. Descriu la impossibilitat de la consellera Salomé Prades, investigada en aquesta causa, juntament amb l'exsecretari d'Emergències Emilio Argüeso, de poder contactar amb Amazon mentre era al restaurant durant els moments crítics, en un període en què hi ha trucades cancel·lades o bé perquè va desconnectar el telèfon o bé perquè el va posar en modo avió. I l'excusa que es va empescar Amazon a la comissió d'investigació al Congrés que el duia a la motxilla. No ens situaria en una posició millor. Com es pretén de coordinar, donar instruccions, quan no tens a les mans allò amb què ho has de fer? Un aïllament propi de la negligència, i diu la jutgessa. En realitat, del punt de vista de la presidència de la Generalitat, l'emergència es va aturar, de facto, en el moment mateix que Amazon va entrar al reservat de restaurant. Els arguments que desplega la jutgessa demostren que Amazon tenia moltes maneres de saber la gravetat de la situació, d'ençà de dies abans de la barrancada, perquè els avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia anaven indicant l'adveniment d'una gota freda que podia ser molt extrema. Els avisos meteorològics es van anar repetint i incrementant durant el dia 29 d'octubre, des de primera hora del matí. La informació de l'oratge a punt, considerat hores després com un canal oficial i fiable d'informació, fou molt contundent sobre el perill imminent per a la població. La informació que arribava per molts altres mitjans i per les xarxes, fins i tot Vilaplana va rebre un vídeo d'Utiel negada mentre eren a Alventorro, era alarmant. I tanmateix, Mazón no s'immutava, no prenia decisions, i això generava incertesa en una reunió del CECOPI, que ja havia començat massa tard, a les 5 de la vesprada, però que de bon començament ja sabien que es podia utilitzar l'eina del S-alert per alertar a la població. La seva absència, juntament amb la incompetència de la consellera Prades, la descoordinació i la manca de previsió, va contribuir a endarrerir un avís a la població que hauria pogut salvar vides, diu la jutgessa. La manca d'adopció de mesures destinades a alertar i protegir la població fou l'element determinant de la mortalitat durant la gota freda del 29 d'octubre de 2024, afirma en el seu escrit. I ho exposa d'una manera crua i contundent, enumerant les 230 víctimes mortals i detallant en cadascuna i en desenes de pàgines les circumstàncies i l'hora de la mort. I pràcticament totes van morir abans de les 20:11, que finalment es va enviar l'est alert. Si al Tribunal Superior de Justícia li calen proves prou rotundes contra Amazon, així les té. I la jutgessa ho acaba reblant així, quan es refereix al municipi més castigat, Paiporta. La majoria de les morts van passar quan Amazon era al reservat, sense prendre cap mena de mesura i havent donat al matí un missatge de la falsa seguretat. Amb aquesta resolució, Núria Ruiz Tobarra tanca del tot el cercle al voltant d'Amazon, després d'una estratègia molt ben calculada, però portada sovint al límit de l'encerclament progressiu del president, tenint en compte que com a forat no el podíem investigar directament. Aquest acorralament es va accelerar a partir d'octubre passat quan l'Audiència de València va avalar que prengués declaració com a testimoni Maribel Vilaplana. Fins ací la notícia, encara que ho allargo una mica amb qüestions tècniques, però la notícia forta, el moll de l'os és el que nosaltres també hem denunciat sempre i tota la ciutadania ho té clar, que Amazon és culpable de la majoria de morts que van passar aquell dia nefast. I això ho portarà a la seva consciència i això serà un càstig que haurà d'assumir i esperem sigui contundent.
Hay un el camor de pena y no es entelso del jam. Que buen sadón a l'esquena s'han mesclat l'aigua i l'arena i baixa un monstre fe de fang.
Hi ha una taula que David diuen que és la sang de Déu. Han begut fins quedar farts, el rellotge marca tard i allà ningú diu adéu.
I el país se l'olivera de la plana i dels serrans. La desgràcia té burrera i li ha pres la davantera a uns indignes governants.
Allà un l'Horto i la Ribera, on viuen els valencians. S'ha fet carn el mal presagi, la rosa s'ha fet naufragi i engull la vida al seu vagó.
I ara tots alcem la veu, perquè ja no pot alçar-la, podriu tot el que toqueu. No teniu cor ni paraula, sou lladreses sobre taula.
Ofrenant incompetència va una colla de senyors. Que bonica està València quan t'amagues de l'horror. I on el silenci és salvatge, on el dolor és paisatge, els llepors li fan massatge a mediocres vividors. Visca la gent de les cases, tornem a creuar el pont, tornen a omplir-se les places, Manuel l'emperador. I aquesta és la nostra victòria, us farem sentir vergonya, sou l'atacant la memòria d'aquell octubre traïdor.
I ara tots alcem la veu, perquè ja no pot alçar-la, podriu tot el que toqueu. No teniu cor ni paraula, sou lladreses sobre taula.
Cuba no está sola, todo el mundo está.
Mientras la administración Trump amenaza con una nueva ofensiva imperial contra Cuba y Venezuela, más de 500 personas, sindicalistas, académicos, diputados y activistas, abarrotaron un salón en Londres. No fueron a escuchar discurso de consuelo, fueron a entender, como queremos hacer todos, desde la ciencia, por qué la presión no genera sumisión, sino resistencia. Exactamente eso, ¿por qué la presión no genera sumisión sino resistencia? Y quien lo explicó no fue un político, fue un físico nuclear. Habló de la física de la dignidad, nada más ni nada menos. ¿Y quién fue este físico nuclear? El nieto de Fidel Castro, que silenció a una sala entera. El doctor Fidel Antonio Castro Smirnoff, nieto del comandante en jefe, profesor de la Universidad de La Habana, tomó la palabra en el año de su centenario. No citó a Marx, citó la termodinámica. En el mundo físico, dijo, cuando comprimes una sustancia, aumenta su energía interna y se calienta. Donald Trump cree que la presión crea sumisión. Está muy equivocado. La presión crea resistencia. Física pura. Esta fue su tesis y la demostró el bloqueo visto desde un laboratorio, señores. El doctor Castro Smirnoff no habló de cifras macroeconómicas, habló de lo que duele en la bata blanca. Reactivos que en Londres se compran en horas, en Cuba tardan meses, a veces años. Microscopios prohibidos, equipos de cirugía robótica bloqueados, investigadores cubanos esperando, mientras el mundo avanza. Y sin embargo, dijo Antonio Carlos Smirnoff, no desarrollamos bombas inteligentes, entrenamos médicos. Nuestras armas nucleares no destruyen ciudades, destruyen ignorancia. Nuestras cabezas nucleares son las vacunas Soberana y Abdala, las que se crearon contra el COVID. Citó a su abuelo, a Fidel Castro, la ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Y la sala entendió que Cuba no hace ciencia a pesar del bloqueo. Cuba hace ciencia contra el bloqueo y la convierte en soberanía. La embajadora, la soberanía es el oxígeno de una nación. La embajadora, decía Ismara Vargas Walter, embajadora cubana, no se guardó nada. Quieren romper nuestro espíritu por agotamiento, quieren que nos arrodillemos, pero ellos no nos conocen. Subestiman a un pueblo que aprendió de Fidel que la dignidad no se vende. La soberanía no es negociable, es el oxígeno mismo de una nación. Días después del secuestro del presidente Maduro, el dolor por los 32 internacionalistas cubanos caídos, asesinados, del intento de apagar las luces en La Habana, la respuesta fue una línea recta, firme, sin dobleces. Y entonces vino la segunda pregunta incómoda. El doctor Castro Smirnoff miró al público británico y preguntó, esta pregunta también nos involucra a nosotros, ¿Qué puedo hacer yo desde Glasgow, Liverpool, Sheffield, Leicester o Londres para detener esta injusticia contra Cuba? No era retórica, era un llamado directo, romper el muro, no solo denunciarlo. Hoy la solidaridad no puede ser solo declarativa. El legado de Fidel no es una estatua de bronce, es una fuerza viva que sigue alterando la geometría de la historia. Pero esa fuerza necesita combustible. Apoyemos todas las campañas que se hacen en el Estado español en solidaridad con Cuba. Llevemos suministros médicos a la isla cuando viajemos personalmente. Intentemos romper el cerco mediático. Hay que actuar, porque si la física nos enseñó algo este sábado en Hamilton House, es esto. La dignidad no se dobla, se calienta, se expande y resiste. Así es lo que dijo el nieto de Fidel.
Cuba no está sola, todo el mundo está. Con Cuba socialista, Cuba vencerá. Cuba no está sola, todo el mundo está. Con Cuba socialista, Cuba vencerá.
Bé, del tema que us he comentat també a la presentació del 23F, que sabeu que es va arrugar a passar, s'han desclassificat els documents d'aquell fet, de l'intent de cop d'estat. Ara falta analitzar-los, no hem tingut temps, però estan eixint informacions i valoracions. Jo crec que una de les que valoració que us vull fer arribar és la que té la que ha fet Josep Nolart, perdó, a VilaWeb, que ho titula "Per què el 23F ara? Els secrets que Pedro Sánchez encara amaga", diu Josep Nolart a VilaWeb. El 26 de novembre passat va fer 40 anys de la detenció, la tortura i l'assassinat del conductor d'autobusos basc Miquel Zabalza a mans de la Guàrdia Civil. El president espanyol, Pedro Sánchez, no ho va aprofitar per anunciar la desclassificació de tots els documents policíacs sobre la instrucció, que va anar a càrrec d'Arturo Espejo, tinent general premiat fa només 3 anys pel ministre Grande Marlaska, a la categoria més alta dins del cos armat. D'ací una setmana, el 23 de març, farà 50 anys de la matança de 5 treballadors a Vitoria i les ferides de bala a desenes de persones per part de la policia armada espanyola quan Manuel Fraga, i Rodolfo Martín Villa eren ministres de Governació i de Relacions Sindicals, respectivament. No es preveu que Pedro Sánchez anunciï la desclassificació dels documents que permetin desclarir aquells fets sagnants ni totes les responsabilitats polítiques. I aquest octubre vinent farà 40 anys, 43 anys de l'assassinat de Josean Lasa i Josi Zabala, Lasa Zabala, a mans dels GAL, ja sabeu, el Club Antiterrorista de Lliberació, paramilitars que van crear l'estat espanyol, del govern de Felipe González. I encara ara partits i organitzacions basques de colors polítics diferents demanen que es desclassifiquin tots els documents d'aquest terrorisme d'estat orquestrat i desplegat durant els anys de govern de Felipe González. De fet, el govern del PSOE tampoc no va considerar que fos el moment de desclassificar tots aquests documents fa més de 5 anys, quan una desclassificació de documents de la CIA assenyalà González com a responsable directe de la creació d'un grup de mercenaris controlats per l'exèrcit per combatre els terroristes fora de la llei, amb el propòsit d'assassinar dirigents d'ETA a Espanya i a França. Això ho deien els yanquis, eh? Imagina't, els aliats. Imagina't. Bé, hi ha més casos. És clar, com ara tota la documentació classificada relativa als atemptats del 17 d'agost i que a Catalunya, i que el govern espanyol es resisteix a desclassificar, malgrat la insistència d'alguns grups en la Comissió d'Investigació al Congrés. O sobre l'espionatge en massa amb Pegasus i més programaris espia contra desenes i desenes d'independentistes catalans. En canvi, ara que fa 45 anys del cop d'estat del 23F, el president del govern espanyol sí que ha anunciat que en desclassificaria els documents encara amagats sota la llei de segrets oficials a Espanya, que és del 1968, plenament franquista i plenament vigent. És una de les anomalies de l'estat de dret espanyol, en contraposició amb els ordenaments jurídics de tots els estats de l'Unió, que estableixen terminis d'una trentena d'anys de mitjana que obliguen a desclassificar la informació que s'havia mantingut en secret per raons de seguretat, d'ordre constitucional i d'ordre públic. Aquesta anomalia fa que els secrets d'oficials a l'estat espanyol puguin romandre classificats indefinidament i que resti en mans del govern la decisió de desclassificar-los, mitjançant un acord del Consell de Ministres i segons un criteri polític. Aquest criteri polític o de conveniència ha fet que únicament s'hagin desclassificat documents una desena de vegades durant aquests darrers 4 dècades, sobre qüestions i causístiques molt diverses. Però aquesta vegada Sánchez ho ha fet coincidir amb els 45 anys del cop d'estat perquè és el termini de desclassificació que preveu el projecte de llei que el seu executiu va aprovar l'estiu passat per complaure els socis d'investidura, especialment el PNB, i que hauria de substituir la llei de secrets oficials franquista. Ara, precisament, els terminis automàtics de desclassificació, 45 anys, prorrogables a 60 per a les qüestions considerades al secret, 35 prorrogables a 45 pels secrets, entre 7 i 9 per a les qüestions confidencials i entre 4 i 5 per a les restringides, no agraden als partits i organitzacions de defensa dels drets humans que fa anys que exigeixen que siguin molt més curts. Sí, com sigui, ara Sánchez ha volgut fer una exhibició de compromís polític que ha ventilat amb un piulet a X. Demà desclassificarem els documents del 23F per saldar un deute històric amb la ciutadania. Les democràcies han de saber el seu passat per construir un futur més lliure. I que arriba en un moment molt concret. Per una banda, es troba amb una gran fragilitat política, sense una majoria clara que pugui apuntalar la legislatura i tenallat per tot de casos de corrupció que esquitxen el PSOE i el seu entorn polític i personal més immediat. I per una altra, en plena campanya internacional per a presentar-se com un dic de contenció progressista contra l'onada reaccionària mundial, amb una clara voluntat que tingui efecte entre l'electorat més temorós per l'adveniment d'un govern de dretes a la Moncloa. I és en aquest context que hem d'entendre l'anunci de Sánchez sobre la documentació del 23F. Però caldrà veure exactament quina mena de desclassificació es farà. Es podran consultar finalment tots els documents del sumari i de la causa del Tribunal Suprem sobre les responsables del cop i tota la documentació del CSIC, precursor del CNI, d'ençà de finals dels 70, sobre tots els contactes polítics que van durar la gestió del cop i tots els enregistraments de les converses que va tenir Tejero mentre era dins del Congrés i totes les converses que va tenir l'ex-rei espanyol Juan Carlos i el personal de la Casa Reial amb els responsables del cop d'estat, abans, durant i després del 23F, caldrà veure fins on arriba aquesta desclassificació, tenint en compte, a més, el paper que va poder tenir Felipe González, que aquests darrers temps ha declarat la guerra a Sánchez, també amb qui manté una relació més que freda, hostil. És prou sabut que el general Alfonso Armada pretenia presentar un govern de concentració si triomfava el cop, presidit per ell mateix i amb González de president, de vicepresident. És clar que aquell pla no va reeixir, però una de les incògnites sobre el 23F és qui n'era coneixedor i qui el subscrivia. Fins ací l'article de VilaWeb. Els propers dies aniran eixint valoracions i informació sobre aquest fet que nosaltres, els propers programes, us anirem informant, perquè això va ser molt greu i hi ha moltes incògnites per aclarir, com diu l'article. Hi ha moltes incògnites per aclarir i crec que toca.
Quan escoltàvem per la ràdio el vot de la investidura, amb tricorni i metralleta treu el cap la dictadura i ens quedem esperberats, guerra divats. Quin cobriment que va agafar-nos, quin espant i quin canguelo, quan la veu enrogallada va cridar todos al suelo, començant a disparar, ratatatà. Llavors ens diuen que València, per acabar de fer la guitza, va la cosa adelantada i un catxondos i organitza unes falles pel febrer. Ai, quin merder! Ja ens veiem tots altra vegada ballant la dansa del sabre, que si algú no se'n recorda és la dansa més macabra de les que es fan i es desfan. Oh, i tant! Llavors, quina nit, quina nit! Estàvem amagats sota el llit, però amb serenitat i amb el cul apretat. No ens poséssim pas nerviosos, tranquil, Jordi, tranquil, que és la Guàrdia Civil, tot tranquil. Ai, mama, 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 por. I se'ns donava la consigna de mà tots cap a la feina, perquè aquí no passa nada, segadors, no es moleu l'eina, que podríem prendre mal en general. I sobretot serenitat. Però si guanya el del mostatxo, voldrà més estar borratxo i deixar-se de punyetes. Corre, agafa les maletes i no paris fins a Perpinyà. Ja s'ho farà. I l'endemà, quan va arreglar-se, quina cosa més estranya, fins i tot els més escèptics tots cridaven viva Espanya i viva la Constitució. Mira per on, i visca el rei, ves quin remei. I és que no saps mai de qui carai, has de refiar-te si serà per bé o per mal, però ben segur que mai no res no serà igual. I és que ja tinc jo que viure així amb blai el cor no pot ser bo.
Comença, hauria de ser veritat. Seria necessari que fora veritat i caldria que fora veritat. Però comencem el programa.
Molt bona nit. Això és Hauria de ser veritat, un apartat de la mosca. Avui, estos dies, fa el 45è any del cop d'estat. Tot allò no va parar el rei ni els polítics del Congrés, sinó el poble. Hi havia un poble que estava organitzat, uns sindicats que estaven organitzats, i qualsevol militar de l'antiu règim no estava disposat a enfrontar-se a tot un poble. Després d'aquell esglai, la societat va anar evolucionant a nivell democràtic. Es van aconseguir afiançar l'estat autonòmic, la llei d'ús i ensenyament de valencià, les millores en l'estructura educativa i sanitària i un llarg etcètera. La democràcia va portar un enriquiment a nivell econòmic i social per a tothom. Ara, 45 anys després, la ultradreta promet que si entra en el poder, que és, segons les enquestes, n'hi ha una possibilitat molt gran, entrarà en motosserres, en televisió espanyola, i llevarà la ràdio valenciana i farà el que voldrà. Entre altres coses, ja sabeu que han prohibit que en els llibres de text de les escoles apareguin autors que siguin de les Illes Balears i de Catalunya. Inclús volen eliminar a Ramon Llull com a una referència literària, i històrica i cultural. Tot això que ve, nosaltres, els pegolins, ja ho hem passat, perquè ja sabeu que Pego és un poble catavanter en experiències polítiques. Quan anava el famós Barrow, ja van tindre el que podien dir un personatge d'ultradreta en les lleis de la democràcia que el favorien. El poder en mans, encara que siga democràtic, d'un ultradretà, sempre és molt més poder. I allò va aconseguir un poble dividit i mangarrufes de tota classe que, per desgràcia, no s'ha comentat prou, i enriquiment d'un sector en detriment d'altres. Però ara estan els fatxapobres, que és, sembla que és un sector bastant gran de la joventut i altres que ja eren així d'abans, que això no volen veure i molts de nosaltres sembla que s'han oblidat. Però tota aquesta situació, com es pot revertir o com es pot aturar? És molt senzill. Necessitem que els nostres polítics actuals, tant el poble com els representants en diputacions, en la Generalitat, en el govern, siguin eficaços i eficients. El nostre poble necessita una revisió profunda i que es pugui treure el màxim partit a les possibilitats que té. Necessitem una política eficaç. Necessitem un centre de majors, una ampliació del que seria la llar d'ancians. Necessitem un teatre ja. Necessitem una revisió de la comunicació per via carretera o autobusos o la forma que siga pública i eficaç. I per això necessitem i hem de pressionar a l'Ajuntament i a tota la corporació que tant els que governen com l'oposició siguin eficients i que d'alguna manera ajuden a que el nostre poble tingui les millors condicions econòmiques, laborals i culturals possibles. I posar-se a treballar seriament per a cobrir les necessitats del poble. Ja han dit abans que aquest poble té necessitats, almenys unes bàsiques que són per a tothom, siguin d'esquerres o de dretes, són arreglar els carrers, tots els clots i totes les desajustes que n'hi ha. Pagar el deute, siga cultural o siga de treball, que ningú pugui dir mai que l'Ajuntament necessita o que deu diners. I sobretot pagar perquè tots els que treballeu a l'Ajuntament cobreu i els regidors cobren les seues actuacions i reunions i per tant la gent que és de fora també ha de cobrar. Això indicaria transparència i eficiència. Molt bona nit des de la Mosca i moltes gràcies per deixar-me participar en aquest espai de llibertat que és Ràdio Pego.
El tercer tema que volia tocar amb el programa d'avui, he comentat també la presentació, és el tema de la violència masclista. I us volia llegir un petit fragment d'un article de Cristina Fallaras a Público de fa uns dies, on critica, on posa en qüestió que molts partits polítics, sobretot d'esquerres, no li donen la importància que té, perquè ella parla de que enguany, aquest any, hi ha mort una pila de gent, han mort quasi 15 assassins, han acabat en la vida de les dones del que portem d'any, l'estat espanyol. I ella fa un detall, un recorregut de tots aquests morts. Jo llegiré algun, sobretot perquè és una mica l'exemple, per desgràcia, del que està passant. I sobretot també perquè la denúncia ve lligada amb tota una sèrie de casos que han eixit a la premsa, com per exemple l'assetjament per part de l'alcalde de Móstoles del PP, que el PP tira pilotes fora, però a canvi sí que critica i demana quasi pena de mort a Pedro Sánchez pel cas del cap de policia ex-DAO per assetjament, molt bé, que ha dimitit. N'hi ha altres casos, des de futbolista hispano-marroquí del PSG, Axelrod Kame, o el cas recent mediàtic de Julio Iglesias i molts més. Doncs Cristina ho escriu perquè li sembla escandalós que això no sigui un tema de primera mà amb partits i denúncies que haurien de ser molt més contundents davant de la gravetat de la situació. Ella diu que escriu això el 23 de febrer perquè enguany 15 homes ja han assassinat a Espanya a 14 dones, una xiqueta i un xiquet. Ella ho parla i ho explica amb alguns i diu que ho ha decidit incloure perquè la gent sigui conscient. Jo no ho faré massa llarg, només diré alguns perquè ja són prou impactants i donen a entendre la situació greu. La majoria diu que l'únic en què totes coincideixen és que és un home el que les ha matat. El que portem d'any és quasi res. 15 assassins han acabat amb la vida de les dones que dic a continuació. Per exemple, el dia 6 de gener el seu marit va matar a Sarina, una dona de 43 anys, a les Palmes de Gran Canària. La va degollar amb una arma blanca i després es va suïcidar. Fou un dels seus fills qui va alertar a la policia al no rebre resposta per la seva part. Aquest i el seu germà, menors d'edat, queden orfes. Sarina havia denunciat el seu marit el 2024 per mals tractaments, encara que va ser arxivada amb el seu sistema Biogen, el de seguiment. Després em parla d'un altre. 22 de gener, a l'Hospitalet de Llobregat, un home amb antecedents penals va assassinar a punyalades una dona que encara no coneixem el nom, a l'Hospitalet. L'home de 22 anys va ser detingut per la policia. El 27 de gener, a Còrdoba, també, passades les 9 de la nit, un home d'uns 65 anys va matar a la seva filla de 31 a Còrdoba, suposadament per estrangulament amb un cinturó un altre objecte semblant. La dona, amb un trastorn de l'espectre autista, ja havia mort quan va arribar la policia alertada pel veïnat. El pare i la mare de l'assassinada estaven separats i en el moment del crim la jove estava vivint amb ell. Després, el dia 30, per exemple, a Algeciras. Cap a les 11 de la nit, un home de 45 anys va assassinar a punyalades la seva pròpia mare a Algeciras. No consta el nom de la dona, però sí que tenia 75 anys i vivia amb el seu home i pare de l'assassí, a la barriada de Pescadores, on es va fer el crim. El cadàver presentava ferides d'arma blanca per tot el cos i el cap. Després aquí també tenim al País Valencià. El dia 16 de febrer, un odontòleg conegut en la població, exparella d'Anna Maria, infermera, es va acostar al centre de salut de Benicàssim, on ella treballava, i la va atacar amb una arma blanca de grans dimensions. Ella tenia 64 anys, i a casa i a punt de jubilar-se, i ell 70. Cap a les 12 del migdia, l'home la va matar ganivetades. Primer la va deixar malferida, que després va morir. Ella va morir en el mateix centre on treballava. Foren els pacients i el personal del centre qui van retenir l'assassí. Després, el 17 de desembre, a Xilxes, Castelló, es va conèixer l'assassinat de Maria José Bou, de 47 anys, i la seva filla Noemí, de només 12, en Xilxes, Castelló. L'home, anomenat Abdelkader B., exparella de la primera i pare de la cria, els va matar a ganivetades i les va degollar amb les dues. Ho va fer dins de la casa on vivia mare i filla, i a la que ell tenia prohibit acostar-se per una ordre d'allunyament en vigor que, pel que diuen les cròniques, infringia habitualment. L'home tenia antecedents penals i policials per violència masclista. La mare es trobava en el sistema Biogen i feia poc se l'havia realitzat una valoració de risc mitjà. Explica el reste, que no val la pena comentar-ho perquè faríem llarg, i bàsicament és el mateix patró. La veritat és que la violència domèstica i els assassinats són l'ordre del dia, per desgràcia. I els partits d'esquerra han de denunciar i posar-ho a l'agenda, sobretot quan la dreta i extrema dreta ho banalitzen i no li donen la importància que té. Això és gravíssim en una societat en què es diu democràtica i civilitzada. Seguirem parlant del tema perquè, per desgràcia, no deixarà de ser a l'actualitat.
Mirada espantada caminant, té por a la nit, carrers mal il·luminats. Escolta xiular dèbil, cada cop més prop. Apreta el pas de pressa com si anares a galop. Des d'un cotxe al semàfor la conviden a pujar. Són dos homes somrient-li, dient-li obscenitat. Si ella baixa el cap, a casa vull arribar. Respondria el que pense, però la nit em fa fredat. Al dia següent continua el seu mal son. Des d'un bar la criden, mamita que bombón. Eres un bellezón, vas sempre sola. Quieres tomar algo conmigo a deshora. Rebufa i s'angoixa, torna a baixar el cap. Apreta porta el puny, tan fort que es fa una rap. Anava a treballar, no ha pogut evitar canviar-se de vorera i enfadar-se per creuar.
Cops de puny, fugir de la gàbia. Cops de puny, per vèncer la infàmia. Cops de puny, que calme la ràbia. Cops de puny, cops de puny. Cops de puny, fugir de la gàbia. Cops de puny, per vèncer la infàmia. Cops de puny, que calme la ràbia. Cops de puny, cops de puny.
Silenci, no vull cap opinió. Si em maquilles perquè vull, no per les vostres ovacions. La meua vestimenta no justifica l'agressió. Si crides quan jo passe és violència i opressió. El meu cos, la meua pàtria, i la defensaré. Qualsevol intrusió la respondré amb ungles i dents. Cansada de mirar cap altre lloc, estic tan enrabiada que no puc fer oïts sords. Cap a casa, no vull ser valenta, vull ser lliure. Vull escriure que tinc motius per viure. I a l'assetjador el farem fora, ja està bé. No tindreu cap poder sobre mi mai més. Ni avui ni ahir ni mai, en plan et faré front. Ni avui ni ahir ni mai he fet fora la por. Sóc jo la que em dóna dignitat. Jo sóc la que m'estime de veritat.
Cops de puny, fugir de la gàbia. Cops de puny, per vèncer la infàmia. Cops de puny, que calme la ràbia. Cops de puny, cops de puny. Cops de puny, fugir de la gàbia. Cops de puny, per vèncer la infàmia. Cops de puny, que calme la ràbia. Cops de puny, cops de puny.
Que em criden, farta d'aguantar. El carrer és meu i reclama el meu espai. Vull caminar tranquil·la i segura pel veïnat. El meu cos no és públic, jo sóc l'ama i és privat.
Fins ací el programa d'avui. Ja no tenim temps a més. Aquest programa l'hem tancat amb un article que no ens agradaria haver-lo d'haver llegit, però que és real i que nosaltres hem de denunciar, que és la violència masclista en aquesta societat. Que això és una plaga que mala Déu, que sembla que no s'acabi mai. Bé, només dir-vos que també al començament nosaltres seguim posant la cançó en què exigeix l'alliberament de Maduro, perquè nosaltres seguim exigint i seguirem denunciant aquesta atrocitat, la invasió, el que va passar a Venezuela el dia 3 de gener amb el bombardeig, en van morir més de 100 persones i va ser segrestat el president i la seva primera combatent, Celia Flores. Així que nosaltres seguim reivindicant i seguirem exigint l'alliberament de Nicolás Maduro, president legítim de la Venezuela bolivariana. Sense més, us desitgem que tingueu una bona setmana. Recordeu que la setmana que ve no serem nosaltres, és el primer dijous de mes. Ho ens retrobarem d'aquí 15 dies. Mentrestant, mireu de ser feliços, mengeu anissos i sempre, sempre, i sobretot més després del 23F, visca la República. Bona nit.
Bueno, y como en cada emisión semanal de La Mosca, esperamos a último momento por si aparecen acontecimientos en el mismo momento, ¿no? Entonces queremos compartir con vosotros algo que nos llegó esta madrugada, un hecho muy, muy grave que iremos analizando al pasar de los días y que los testigos que quedaron vivos vayan declarando. Un brutal ataque de la gusanera de Miami, con una lancha y demás que la Marina de Cuba tuvo que rechazar. Y ahora, qué mejor que el relato que hizo Telesur esta madrugada de los hechos.
El Ministerio del Interior informó este miércoles sobre la agresión armada contra una unidad de superficie de las tropas guardafronteras en la zona noreste del Canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara.
Como continuidad del proceso investigativo, puntualiza que se ha podido establecer que la lancha rápida neutralizada con matrícula de Florida FL7726SH transportaba 10 personas armadas que, según declaraciones preliminares de los detenidos, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas.
Se ocuparon fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal, cócteles Molotov, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje.
Entre los participantes detenidos, de acuerdo con los interrogatorios preliminares, se identificaron a Mijail Sánchez González, Leordán Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Ascorra Consuegra.
Entre los fallecidos se identificó a Michelle Ortega Casanova. Se trabaja en la identificación de los otros tres.
Todos los participantes son cubanos residentes en los Estados Unidos, la mayoría de ellos con un historial conocido de actividad delictiva y violenta, incluidos a Mijail Sánchez González y Leordán Enrique Cruz Gómez, que aparecen en la Lista Nacional de Personas y Entidades que, en virtud de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del Derecho Internacional y del Ordenamiento Jurídico Cubano, han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas a partir de su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de acciones materializadas en el territorio nacional o en otros países en función de actos de terrorismo.
Además, se procedió a la detención en el territorio nacional del ciudadano Duniel Hernández Santos, enviado desde los Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada, quien en estos momentos se encuentra confeso de sus acciones.